Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimarts 15 d'octubre, comença l'informatiu. Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí davant la seu de la delegació del govern a Tarragona per protestar contra la sentència del procés emesa aquest dilluns pel Tribunal Suprem. La gran majoria dels assistents han estat funcionaris i càrrecs de la delegació, amb el seu delegat Òscar Peris al capdavant.
Peris ha llegit un manifest en el qual ha qualificat la condemna d'injusta i antidemocràtica i ha assegurat que ha estat àmpliament rebutjada a Catalunya per part d'institucions, forces polítiques i entitats socials. Sobre la reacció social i ciutadana, ha fet una crida a posar de manifest la injustícia de la sentència. Amb tot, ha demanat l'alliberament i amnistia dels condemnats. Òscar Peris és el delegat del govern a Tarragona.
Ahir vam conèixer la sentència del Tribunal Suprem contra el vicepresident de la Generalitat, contra la presidenta del Parlament, contra 8 consellers i contra 2 líders civils. Una sentència injusta i antidemocràtica, que forma part d'un judici polític i d'una causa general contra el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Una sentència contra persones que sempre han tingut un capteniment pacífic i democràtic en un procés en què l'única violència va venir per part de les forces i cossos de seguretat, com va poder veure tot el món en aquell 1 d'octubre. Ahir, també, vam poder veure com aquesta injustícia era àmpliament rebutjada a tot Catalunya. No només per les institucions, començant per la màxima institució de Catalunya, que és la presidència de la Generalitat, sinó també per la gran majoria de forces polítiques, per molts agents socials i per una gran majoria de l'immens entramat de la veritable societat civil catalana.
I milers de persones, unes 6.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la plaça de la Font de Tarragona per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem. Durant aquesta protesta, representants de la ANC i d'Òmnium han rebutjat les condemnes dels dirigents de les entitats i dels polítics independentistes i van cridar la mobilització dels ciutadans, que van respondre amb el crit de «No tenim por». Un pilar dels Xiquets, de la Jove i dels Pataquers de la Universitat Rovira i Virgili tancava la concentració mentre es cantava als Segadors.
La concentració es va transformar en una manifestació que va recórrer la Rambla Vella i l'Avinguda Estanislau Figueres fins a la plaça Imperial Tàrraco. Davant la subdelegació del govern espanyol, els manifestants va fer sentir el seu malestar per la sentència. En aquest punt es van cremar cartrons amb imatges del rei Felip VI, el rei emèrit Joan Carles, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i del Tribunal Suprem i del magistrat Manuel Marchena. Tot seguit, milers de manifestants es van desplaçar cap a la Nacional 240 a l'altura de Sant Pere i Sant Pau i es van moure fins a l'autovia A7, que va quedar tallada per tercera vegada aquest dilluns cap a 9:45 de la nit. Alguns centenars de manifestants es van enfilar a la 27 amb la intenció d'arribar al peatge de l'autopista AP7.
I més enllà de les concentracions a Tarragona, les protestes es van succeir ahir a diverses poblacions del Camp de Tarragona. La Diputació i diversos ajuntaments del territori van aturar ahir la seva activitat institucional i també s'ha convocat un ple extraordinari i urgent per aquest dijous a la Diputació, a les 10 del matí, i amb un únic punt a l'ordre del dia, una moció de resposta a la sentència del Suprem i per demanar l'amnistia per les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. També diversos ajuntaments de la demarcació han convocat plens extraordinaris i urgents per donar resposta a la sentència. I avui continuen les mobilitzacions, l'ANC i Òmnium, que han convocat a les 7 de la tarda d'avui dimarts a concentrar-se davant les delegacions del govern espanyol a Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida. Concretament, fan una crida perquè els ciutadans seguin al terra amb espelmes fins a les 9 del vespre.
A través de les xarxes socials, les entitats també anuncien concentracions a Tortosa, Vic, Terrassa, Puigcerdà, Girona i Igualada. En aquestes ciutats es faran davant d'edificis significatius del govern espanyol. Es tracta de noves convocatòries de rebuig a la sentència que se sumen a les marxes per la llibertat a peu, que es faran des de dimecres a divendres per acabar confluint a Barcelona i que recorreran un total de 100 quilòmetres.
I un centenar d'entitats, associacions i sindicats de la societat civil han convocat una gran manifestació per al 26 d'octubre en resposta a aquesta sentència del Suprem. Aquestes entitats van llegir ahir al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona un manifest conjunt que cridava a la ciutadania a mobilitzar-se.
El manifest de les entitats socials i representants de diferents sectors recull que la sentència és la culminació d'un procés de judicialització que no hauria d'haver arribat mai.
I la Junta Electoral Central, que ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat les candidatures definitives per les eleccions del 10 de novembre, això sí, sense els noms dels presos independentistes que constaven en les llistes d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya. La Junta Electoral Central ha fet pública aquesta resolució després de la sentència del Suprem sobre l'1 d'octubre i que la mateixa Junta Electoral Central resolgués també aquest dilluns que els condemnats han de ser exclosos de les eleccions.
La Junta Electoral donava als dos partits un termini mínim per fer la substitució o ja anunciava que publicaria les candidatures sense els seus noms i deixant córrer les llistes, com ha passat. Per part d'Esquerra Republicana no hi consten, doncs, ni Oriol Junqueras al Congrés ni Raül Romeva al Senat i són substituïts al capdavant de les llistes Gabriel Rufián i Mireia Cortés, respectivament. Per part de Junts per Catalunya no hi figuren tampoc Jordi Sánchez, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, que encapçalen davant les llistes per cadascuna de les demarcacions catalanes i ocupa el número 1 per Barcelona a la portaveu de la formació al Congrés, Laura Borràs.
Canviem de tema, deixem de banda l'actualitat política catalana i us parlem de notícies en l'àmbit local. Ja es poden consultar per internet tots els articles històrics de la revista Estudis de Constantí. Es tracta de la miscel·lània que edita l'Ajuntament de Constantí i que es porta publicant ininterrompudament des de l'any 1985. A Estudis de Constantí es dedica als estudis històrics i socials, amb preferència per l'àmbit del terme municipal constantiner.
La revista municipal Estudis de Constantí s'ha digitalitzat i a partir d'ara tots els articles es poden consultar per internet a través de RACO, Revistes Catalanes amb Accés Obert. Es tracta d'un repositori cooperatiu des del qual es poden consultar en accés obert els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes. Josep Estivill és el responsable de la publicació Estudis de Constantí.
Sí, sí, la novetat ara és que s'han digitalitzat tots els números de la publicació, concretament eren 35. Es donava la circumstància que els primers números que havien sortit fa tants anys, doncs hi havia moltes persones que ja no el tenien, aquest número, alguns s'havien exhaurit, i a més, doncs, bueno, per les persones que no són de Constantí però que poden estar puntualment interessades en consultar algun d'aquests articles, doncs el que hem fet ha estat digitalitzar tots i cadascun d'aquests 35 números i els hem fet arribar a RACO, al repositori d'accés obert de revistes en català, on estaran, bueno, ja estan penjats i qualsevol persona els pot consultar lliurement, sense problemes.
Al repositori RACO s'hi pot accedir gratuïtament a través de l'adreça www.raco.cat i en les publicacions dels Estudis de Constantí s'hi poden trobar tots els articles dedicats a estudis històrics i socials que s'han publicat durant els darrers 34 anys.
I avui dimarts s'estrena una de les novetats de la programació de Constantí Ràdio per aquesta temporada. Arrels és un espai que s'emetrà els dimarts a les 8 del vespre i que ens permetrà descobrir els testimonis personals i els relats vitals de nous vilatans i vilatanes que han arribat i viuen a Constantí procedents d'altres països o ciutats. La integració de la població nouvinguda és un factor clau en el present i el futur dels municipis i aquest programa vol ser un reflexe d'alguns d'aquests exemples d'integració.
Nilda Verde Roja és la persona que s'encarregarà de conduir aquest nou programa i presentar aquests relats i testimonis personals. Veneçolana, llicenciada en comunicació social, es va instal·lar l'any passat a Constantí, on des de feia uns anys ja hi vivia la seva filla. Nilda Verde Roja ha explicat a Constantí Ràdio que l'aprenentatge del català a través dels cursos que s'ofereixen a l'escola d'adults ha estat una eina bàsica d'integració. La Nilda ha explicat com va sorgir la idea de fer aquest nou programa.
Jo soc la Nilda. Ja has dit, Jordi, que soc veneçolana. I he arribat a Constantí en 2019, aunque ha vingut en altres vegades a visitar a la meva filla, que viu en Constantí, fa molts anys. Quan ha arribat a Constantí, una manera d'integrar a la comunitat de Constantí o la comunitat de Catalunya va pensar que és aprendre català. I m'inscriví en l'escola d'adultos. Allà conocí moltes immigrantes i se me ocurrió la idea de fer un programa per als immigrants. Aquestes voces que són invisibles, aquestes persones que han arribat acá i formen part de la comunitat de Constantí.
De la seva banda, la tècnica d'immigració de l'Ajuntament de Constantí, directora de l'Escola d'Adults Municipal, Gemma Santos, també serà la protagonista d'aquest primer programa d'Arrels. Gemma Santos ha explicat que l'Escola d'Adults és un punt de confluència i de trobada de moltes persones i de moltes cultures diferents i un espai que ha servit per construir precisament moltes d'aquestes arrels de les persones no vingudes amb el municipi de Constantí. La directora de l'Escola d'Adults ha explicat que l'any 2007 es va impulsar des de l'Ajuntament un programa integral d'acollida als nouvinguts.
Des de l'any 2007 es va plantejar aquí a l'Ajuntament de Constantí un programa integral d'acollida. Aquest programa integral d'acollida, clar, el que nosaltres, vull dir, en aquell moment, el que es va decidir és que es pogués portar des de l'Escola d'Adults perquè, com ja ho has dit tu, era el punt de trobada. Uh-huh. O sigui, vull dir, sí que és cert que molta gent arriba i primer de tot ha de conèixer la llengua, o creiem que és una bona manera d'integrar-se. Llavors, el fet de que nosaltres ja la gent ve quan arriba afavoria que nosaltres poguéssim plantejar aquest programa integral d'acollida i realitzar altres accions conjuntes en aquest programa. Mm-hmm. La idea, o sigui, des de la regidoria d'immigració, el que pretén és realitzar accions que afavoreixin l'acollida de les persones nouvingudes i la sensibilització i el coneixement mutu per part tant de la persona nouvinguda com de les persones autòctones.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. Gir inesperat de guió en la situació esportiva del Reus. El Tribunal Administratiu de l'Esport va comunicar el passat divendres a la Real Federació Espanyola de Futbol la seva decisió d'anul·lar el descens administratiu del Club de Futbol Reus Deportiu a Tercera Divisió. El Tribunal Administratiu de l'Esport argumenta en el seu escrit que el Reus va patir indefensió. Això suposa un escenari totalment nou i tota una incògnita saber com es podrà resoldre aquesta situació tenint en compte que no existeix un precedent clar en el futbol estatal.
Després de la resolució de divendres, el Tribunal obligarà a la Real Federació a inscriure novament el Reus a segona B i el Reus B a tercera, fet que el qual presumiblement la Federació suposarà allargant el litigi judicial. El fet que la temporada de segona B i tercera acumuli 8 jornades disputades provocarà que una readmissió immediata sigui quasi impossible. Per tant, la situació podria tenir efectes de cara a la propera temporada 2020-2021. La hipotètica opció que tindria més força l'espera dels esdeveniments seria una futura readmissió de cara a la temporada 2020-2021. Si la Real Federació perdés la batalla judicial de forma definitiva i la readmissió s'hagués de portar a terme, una de les opcions amb més lògica seria fer-ho la pròxima campanya.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui al Camp de Tarragona tindrem un temps força assolellat. En general, potser amb l'arribada d'alguns núvols alts i prims a partir de la tarda. El vent serà protagonista. El mestral que està bufant amb força, sobretot cap al Baix Camp, ha arribat ja a cops de 70-80 km per hora. Sembla que seguirà bufant durant tota la jornada, però que al llarg de la tarda, doncs, a poc a poc anirà afluixant. Ja només hi haurà alguns cops de força. La temperatura ha baixat una miqueta i, de fet, avui els valors de temperatura màxima quedaran entre els 22 graus de l'interior i els 24 o 25 del litoral, però ja sense xafogó i, per tant, podríem dir que pràcticament la calor s'ha acabat. I, de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimarts 15 d'octubre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Doncs ara el que fem, com dèiem, és repassar la premsa local i comarcal, obrim els quioscos i avui totes les capçaleres que trobem, sense cap mena d'excepció, dediquen tota la portada a la sentència del Suprem i a les reaccions que va generar entre la societat civil. Així, per exemple, el Diari de Girona obre portada titulant «Dura condemna per sedició als líders independentistes».
I en subtítols destaca que el Suprem interpreta que van enganyar els ciutadans per pressionar l'Estat i les penes oscil·len entre els 9 i els 13 anys. També subratlla que Llarena ha reactivat l'euroordre contra Puigdemont mentre que els condemnats podran ser classificats en tercer grau. Acompanya el titular una gran fotografia amb la concentració que a Girona es va celebrar a la plaça 1 d'octubre. Exemples de les moltes mobilitzacions que es van convocar arreu del territori per mostrar el rebuig a la sentència. El Diari de Girona també titula que joves activistes van provocar un dia caòtic en la mobilitat gironina i a la imatge un grup col·locant barricades a les vies del tren d'alta velocitat a l'Avellaneda.
100 anys i molta indignació és el titular del diari Segre que il·lustra la portada amb les fotografies dels 12 condemnats amb els delictes i les penes que els ha imposat el tribunal.
I a sota una imatge dels milers de lleidatans que van sortir al carrer sota la pluja. El Segre també subtitula El caos al Prat amb més d'un centenar de vols cancel·lats i enfrontaments entre policies i manifestants. Entre les moltes reaccions, el Segre també destaca que Torra veu revenja, no justícia, mentre que Pedro Sánchez diu que acatar la sentència és complir-la.
Tercera portada del matí, la del Regió 7, que obre amb un titular gairebé idèntic al del Diari de Girona, dura condemna als líders independentistes per sedició.
Imatge d'una de les protestes a Manresa que va travessar la ciutat i a peu de foto publica. Unes 8.000 persones es manifesten a la capital del Bages contra la decisió del Tribunal Suprem. També explica que 3.000 persones protesten a Berga amb l'ajuda d'un vistós joc amb llums, amb el mòbil a la plaça de Sant Pere.
I tanquem el recorregut amb les portades del Diari de Tarragona i de la seva edició abrenca, que titulen «Tensa protesta independentista».
I en subtítols explica que la sentència del procés desencadena una onada de mobilitzacions, mentre el Diari de Tarragona il·lustra el titular amb el tall de la via del tren entre Tarragona i Reus. El diari Ebre retrata la manifestació del vespre a Tortosa, on es va viure una de les protestes més grans que es recorda a la capital del Baix Ebre. Tanca totes dues portades la foto dels 12 sentenciats amb les penes que els ha caigut a cadascun. El rotatiu recorda que entre tots sumen un total de 100 anys.